Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 115. Avui us parlaré dels dimonis de l'Enneagrama. Ah, que us sona interessant. Molt bon any a totes i a tots els que escolteu el programa de Poció de Felicitat. Degut a l'interès de moltes de vosaltres, hem iniciat un nou curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs? Bé, només per donar-vos una petita idea, us diré que l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977-65-77-12. Us el repeteixo, 977-65-77-12. Hi havia una vegada una illa on habitaven tots els sentiments, l'alegria, la tristesa i molts més, incloent l'amor. Tots els sentiments hi eren. Tot i els frecs naturals de la convivència, la vida era sumament tranquil·la i fins i tot previsible. De vegades, la rutina feia que l'avorriment es quedés adormit o l'impuls armava algun escàndol. Altres vegades, la constància i la convivència aconseguien calmar el descontent. Un dia, inesperadament per tots, el coneixement va convocar una reunió. Quan per fi la distracció es va donar per assabentada i la mandra va arribar al lloc de trobada, tots van estar presents. Llavors, el coneixement va dir: «Tinc una mala notícia per donar-vos. La illa s'enfonsa». Totes les emocions que vivien a l'illa van dir: «No, no, com pot ser? Si nosaltres vivim aquí des de sempre». Però el coneixement va repetir: «L'illa s'enfonsa». «Però no pot ser, potser estàs equivocat». «El coneixement mai s'equivoca», va dir la consciència, donant compte de la veritat. «Si ell diu que s'enfonsa, ha de ser perquè s'enfonsa». «Però què farem ara?», van preguntar els altres. Llavors, el coneixement va contestar: «Per descomptat que cadascú pot ser el que vulgui, però jo els suggereixo que busquin la manera d'abandonar la illa. Construeixin un vaixell, un bot, una bassa o alguna cosa que els permeti anar-se'n, perquè el que romanguin a l'illa desapareixerà amb ella». «No podries ajudar-nos?», van preguntar tots, perquè confiaven en la seva capacitat. «No», va dir el coneixement, «la previsió i jo hem construït un avió i quan acabi de dir-vos això, volarem cap a l'illa més propera». Les emocions van dir: «No, però no, què serà de nosaltres?». Dit això, el coneixement va pujar a l'avió amb la seva sòcia i portant de polissó a la por, que no és ximple, i ja s'havia amagat el motor i van deixar l'illa. Totes les emocions, en efecte, es van dedicar a construir un bot, un vaixell, un veler, totes, llevat l'amor. perquè l'amor estava tan relacionat amb cada cosa de la illa que va dir: deixar aquesta illa, després de tot el que vaig viure aquí. Com podria jo deixar aquest abret, per exemple? Ai, compartim tantes coses. I mentre les emocions es dedicaven a fabricar el mitjà per poder marxar, l'amor pujava a cada arbre, olorava cada rosa, se'n va anar fins a la platja i es va revolcar a la sorra, com solia fer en d'altres temps. Va tocar cada pedra i acariciar cada branca. A l'arribar a la platja, exactament al lloc des de d'on sortia el sol, el seu lloc favorit, va voler pensar amb aquesta ingenuïtat que té l'amor. Potser l'illa s'enfonsi per una estoneta i després ressorgeixi. Per què no? I es va quedar dies i dies mesurant l'altura de la marca de l'aigua per revisar si el procés d'enfonsament no era reversible. Però l'illa s'enfonsava cada vegada més. No obstant això, l'amor no podia pensar en construir res perquè estava tan adolorit que només era capaç de plogar i gemegar per tot el que perdria. Se li va acudir llavors que l'illa era molt gran i que tot i que s'enfonsés una mica, ell sempre podria refugiar-se en la zona més alta. Qualsevol cosa era millor que haver de marxar. Una petita renúncia mai havia estat un problema per ell. Així que una vegada més va tocar les pedretes de la riba i es va arrossegar per la sorra una i una altra vegada. Es va mullar els peus a la petita platja, que en un altre temps fora enorme. Després, sense adonar-se massa de la seva renúncia, va caminar cap a la part nord de la illa, que si bé no era la que més li agradava, era la més elevada. I la illa s'enfonsava cada dia una miqueta més. I l'amor es refugiava cada dia en un lloc més petit. Després de tantes coses que van passar junts, li va retreure a l'illa, fins que finalment només va quedar una minúscula porció de sol ferm. La resta ja estava completament coberta per l'aigua. Recentment, en aquest moment, l'amor es va adonar que la illa s'estava enfonsant de veritat. Va comprendre que si no deixava la illa, l'amor desapareixeria per sempre de la faç de la terra. Llavors, caminant entre senders negats i saltant enormes bassals d'aigua, l'amor es va dirigir a la badia. Ja no hi havia possibilitats de construir-se una sortida com la de tots. Havia perdut massa temps a negar el que perdia i a plorar el que desapareixia a poc davant dels seus ulls. Des d'allà, podria veure passar a les seves companyes en les embarcacions. Tenia l'esperança d'explicar la seva situació i que alguna d'elles ho comprengués i la portés. Buscant amb els ulls al mar, va veure venir el vaixell de la riquesa i li va fer senyals. Es va acostar la riquesa, que passava en un luxós bot, i l'amor va dir: «Riquesa, du-me amb tu! Jo vaig patir tant a la desaparició de l'illa que no vaig tenir temps d'armar-me un vaixell». La riquesa va contestar: «No puc. Hi ha molt d'or i plata en el meu vaixell. No tinc espai per tu, ho sento». I va seguir el camí sense mirar enrere. Li va demanar ajuda a la vanitat, a la qual va veure venir en un vaixell bonic, ple d'adorns, marbres i floretes de tots colors, que també venia passant. «Vanitat, per favor, ajudeu-me!» I la vanitat li va respondre: «Impossible, amor, és que tens un aspecte. Estàs tan desagradable, tan brut i tan malgirbat. Perdó, però faries que el meu vaixell es veiés lleig». I va marxar. Va passar la supèrbia, que a la comanda d'ajuda li va contestar: «Treu-te de davant del meu camí o et passo per sobre». I com va poder, l'amor es va apropar al iot de l'orgull i un cop més va sol·licitar ajuda. La resposta va ser una mirada despectiva i una onada que gairebé l'asfixia. Llavors, l'amor va demanar ajuda a la tristesa. «Em deixes anar amb tu?» I la tristesa li va dir: «Ai, amor, tu saps que estic tan trista que quan estic així prefereixo estar sola». Va passar l'alegria i estava tan contenta que ni tan sols va sentir l'amor cridar-la. Desesperat, l'amor va començar a sospirar amb llàgrimes als seus ulls. Es va seure al trosset d'illa que quedava, a aspirar al final. Tot d'una, l'amor va sentir que algú xistava. Xxt, xxt. Era un vellet desconegut que li feia senyals des d'un bot a rems. L'amor es va sorprendre. «És a mi?» va preguntar, portant-se una mà al pit. «Sí, sí», va dir el vellet, «és a tu. Vine, Puja al meu bot, rema amb mi, que jo et portaré a fora de perill. L'amor el va mirar i li va voler explicar el que el va passar. És que jo em vaig quedar... ja entenc, va dir el vellet, sense deixar-lo acabar la frase. Puja. L'amor va pujar al bot i junts van començar a remar per allunyar-se de la illa. No va passar molt de temps abans de poder veure com l'últim centímetre de la illa s'enfonsava i desapareixia per sempre. Mai tornarà a existir una illa com aquesta, va murmurar l'amor, potser i tot esperant que el vellet ho contregui digués i li donés alguna esperança. No, va dir el vellet, com aquesta mai, en tot cas, diferents. Quan van arribar a la illa veïna, l'amor se sentia tan alleujat que va oblidar preguntar-li el seu nom. Quan se'n va adonar i va voler agrair-li, el vellet ja havia desaparegut. Llavors l'amor, molt intrigat, va anar a la recerca de la saviesa per preguntar-li «Com pot ser? Jo no el conec i ell em va salvar. Tots els altres no comprenien que m'hagués quedat sense embarcació, però ell em va salvar, em va ajudar, i jo ara no sé ni tan sols qui és». Llavors, la saviesa el va mirar llargament als ulls i li va dir «És l'únic capaç d'aconseguir que l'amor sobrevisqui quan el dolor d'una pèrdua li fa creure que és impossible seguir. És l'únic capaç de donar-li una nova oportunitat a l'amor quan sembla extingir-se. El que et va salvar, amor, és el temps». Aquest conte és d'en Jorge Bucay, del llibre «Tot no va acabar». Per moltes de les que esteu estudiant l'enagrama, resulta difícil intentar comprendre la relació entre els antics dimonis Devagrius, catalogats per ell com a vuit logisimoi, la ira, l'orgull, la vanaglòria, la tristesa, l'avarícia, la gula fria, la luxúria i l'exídia, i les passions de l'enagrama modern, organitzat en el símbol de l'enagrama d'Itxazo. La ira, l'orgull, la vanitat, l'enveja, l'avarícia, la por, la glotonia, la luxúria i la tristesa. Si encara no heu sentit a parlar de Bagrius i des dels seus vuit logisimoi, realment ho heu de fer. És bàsicament el pare de l'enagrama, o almenys així és com penso. I per això us en parlo d'ell, el primer curs de l'enagrama per al desenvolupament personal. Evagrius va formar part d'una de les onades d'homes i dones que es van mudar de les ciutats al desert pels anys 300, intentant trobar una nova manera de viure i d'estimar. En el temps d'Evagrius, els cristians que fugien de les ciutats per cercar a Déu es van conèixer i van aprendre dels nadius del desert que posseïen generacions amb coneixements de com sobreviure en un entorn extremadament dur. Per als cristians d'aquell temps, els dimonis eren teòrics. Era, doncs, un concepte que havia estat desenvolupat com a part de la filosofia grega. Però, en canvi, per als nadius del desert, els dimonis eren entitats que podien fer-te mal, i també físicament. Durant els anys en què Evagrius va viure al desert, resant, ensenyant i escrivint, va integrar gradualment aquestes dues tradicions de coneixements diferents en una teoria i pràctica centrada en el logismoi, o com podríem traduir, en pensaments malvats. Evagrius va identificar i va descriure el logismoi amb gran detall. La seva llista va evolucionar gradualment cap als set pecats mortals de l'Iglésia Catòlica i va servir, també com a base, del modern enneagrama. Però aquesta ja és una altra història. Els termes dimonis i pensaments dolents eren bàsicament intercanviables per Evagrius, mentre que per nosaltres, en el món modern, definitivament no ho són pas. Evagrius creia que el món físic havia estat creat per servir de llibre en el que els humans podrien aprendre a llegir i llegint, aprendre sobre la seva veritable naturalesa. Evagrius va passar molt de temps observant-se a ell mateix i a altres humans al seu voltant, intentant comprendre per què feien el que feien. Per què la gent, inclòs ell mateix, anaven al desert amb la intenció de resar i contemplar Déu, i després sortir o adormir-se o lluitar amb un altre monjo. Per què? I què calia fer al respecte? Llavors, Evagrius va desenvolupar un treball impressionant al voltant d'aquestes preguntes que us explicaré després d'escoltar una bonica melodia.
Thank you. drifting water.